Escoltes A mig matí.
Opinions a mig matí, com cada dilluns. Encetem setmana i encetem tertulià. Doncs saludem els nostres tertulians. Avui només ens acompanyen l'Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia a tots.
I Miquel Quintana, bon dia.
Hola, molt bon dia
a tothom. Els altres, doncs, per qüestions mèdiques, bàsicament, doncs sí, no poden ser amb nosaltres. Així que avui esteu sols ante el peligro.
Això vol dir que el Covid existeix, aneu en compte tots.
Home, però no vol dir que tinguin Covid, tothom. No.
No, però vaja.
Visites mèdiques que no es poden
cancel·lar.
Jo no parlo d'ells, però a Santa Tecla que comencin a dir com tenen a l'hospital i a Sant Joan, al Joan 23 i altres hospitals, perquè metges molt reconeguts estan dient que la situació està greu.
Sí, fora de control, no? Quasi bé.
No, és que fora de control no, és que no poden dir res, perquè si han de fer alguna cosa, resulta que la qüestió econòmica s'anirà a la porra.
A veure, sabem que hi ha aquest, una altra vegada, no?, aquest auge de Covid.
Bueno, només sents
parlar
de gent que...
Era previsible?
Home, jo crec que sí, perquè el més curiós de tot el tema és que ara resulta que les vacunes que han posat només tenen una efectivitat com a màxim d'un any. Mm. Aviam, a mi em va posar la vacuna de la polio, que ja no me recordo el petit que era, i la de la verola, i la del sarampió. Que aquesta resulta que només tingui una temporada, que són mesos, que t'hagis de posar una segona dosi.
Clar, perquè hi ha moltes variants, per això.
Sí, és que va mutant, el virus aquest
clar,
va mutant.
No,
per una
és,
banda.
Com està construïda? Com està feta la vacuna?
Doncs, clar, es van amb fer les vacunes...
Amb ARN.
N'hi ha diversos sistemes de fabricació de vacunes.
De mitjan dos.
I el d'ahir presta a punt de sortir i és bo que és diferent.
No sé el que és, però de moment no ha sortit. Però les que hi ha estan totes fetes amb ARN del mateix virus.
Sí.
I bueno, llavors resulta que el virus pot canviar, i això se sap que és així.
Sí. Ah. L'únic que passa que, fixa't que quan surt una vacuna, hi ha molts anys d'investigació, de treballs i proves a darrere. I en aquest cas es va haver d'accelerar
a tope. A 15 dies.
Sí, sí, la Pfizer la va treure en 15 dies i Moderna la va seguir, que és la que havia treballat més amb aquest tema, però no va ser la pionera en sortir.
Però bueno,
I després l'altra, la russa, la xinesa i tot això, també van sortir de...
Però
i,
bueno,
i Cuba i tot tenia vacuna.
No podien tenir massa experiència perquè no havien descobert el virus. El virus apareix i comencen a treballar per fer-lo.
Sí, sí, exacte.
Però llavors, quan comencen a fer-lo? A partir del mateix any 2020, que és quan tanquen, a partir del mes de març, automàticament comencen a fer vacunes i al principis de l'hivern del 2020 comencen a posar-les.
Sí.
Home, que em perdonin.
És que els anals de la medicina, aquest rècord, sembla que estarà per molt temps perquè s'han saltat moltes etapes d'investigació sobre humans.
I després...
Clar, tampoc hi havia temps per investigar.
No, és que no hi havia temps.
Bueno, però clar,
és com el famós cas de les mascaretes.
S'havia de buscar alguna solució, no?
Sí. Mira, ara, en el cas de les mascaretes, el mateix, la mateixa història. De cop s'ha descobert que no hi havia mascaretes, que les feien els xinesos, i que aquí valia tot. I per moltes xapusses, trampes i comissions, sempre hi ha jutges que tanquen el cas.
Bueno, va com va, perquè, a més, resulta que s'està donant el cas, mal, desgraciadament, i ho sento moltíssim, el fet de que hi ha bebès, nadons, que moren per ictus. Ictus. I llavors arriba un moment que hi ha alguns hospitals amb els quals els metges en caps de l'hospital han dit: hem declarat una emergència d'ictus amb pediàtrics.
Pediàtric.
Llavors això és molt trist i molt problemàtic. Molt trist i molt problemàtic. Després també et diuen que, bueno, que això només afecta als majors de 80 anys.
El que, el virus?
Ara.
No pot ser pas traix entre la joventut que se'n va als botellons.
No, no, els botellons, jo dels botellons...
És no, no, que... no, vull dir que es reuneixen massivament però i s'ha escampat.
Jo tinc coneguts amics que són matrimonis de 40 i pico d'anys amb nanos sobre els 8 o 9 anys, que estan els 4 a casa.
Clar.
Conec gent que està allà on vivim, que han estat al matrimoni tancats a casa.
Sí, sí, sí.
I molts més. Llavors...
Però bé, hem de reconèixer que des que hi ha les vacunes no es mor la gent com es moria.
Qui ho ha dit?
Home, jo, evidentment, i tothom.
No, aviam.
No recordem no, no, al principi que no hi ha la quantitat fiable, això, de... Ja. Però la quantitat de morts que hi havia al principi. Ja, ningú clar. La recorda.
Però...
Sí, sí, sí.
Home, doncs això és obvi.
Però a veure una cosa...
A les residències. Cosa fet.
Però no són pas.
A les residències i en general, gent gran es moria, sobretot.
Bueno, clar, home...
Es va ser una passada, eh? Recordem quantes morts hi va haver, eh?
Moltíssimes.
Abans de les vacunes.
Moltíssimes.
Vull dir que abans vull pensar que algunes coses...
Bueno, Espanya frega les 100.000, vull dir, més
clar.
Imagina't
tu, vull dir que va ser terrible, allò, eh?
Sí, sí, no, no, és terrible.
Era un degoteig de morts.
L'únic que passa que el govern, quan ja va decidir tirar la tovallola, i que s'infecti, que s'infecti, que fins aquí hem arribat, doncs tampoc no hi ha informacions ni estadístiques de quina és la incidència actual. La premsa no en parla, els mitjans de comunicació no t'ho diuen. La mateixa cadena que abans et contava els morts un per un, escandalitzada, la Sexta, ara és com si no hagués virus. I, malgrat que el propi director el va agafar, però bueno...
La Sexta.
Això és una altra història, no?
La Sexta, també.
La Sexta, no, no, sí, ja, és aquesta, sí.
Bueno.
Però bueno, ja ho sabem que havien de coexistir amb el virus, ho sabíem tots, ja sabem que quan es baixa la guàrdia la gent s'infecta.
Home, clar.
La gent tenia moltes ganes de sortir, es fan concerts multitudinaris.
Bueno, i es continuen fent.
I es continuen fent. El que té dos dècimes i té un viatge, doncs no es queda a casa, se'n va de viatge.
Perquè a l'aeroport no li fan cap control.
Això també està passant, eh?
A l'aeroport
no, que no
ho dubto
que passi.
No, no, és que l'aeroport no fa cap control, malgrat que els aeroports estan com estan. Que sí. No hem d'oblidar com estan.
Sí. En canvi, dintre l'avió has d'anar amb mascareta, encara.
Ah, però, no ho sé, però és igual.
Que sí.
Sí, el
tren
públic,
ja, la meitat
sí.
Del passatge, ja no porta mascareta.
Però,
bueno,
però és obligatori, eh?
Quan, és obligatori, però se la treuen.
Però quan a l'aeroport assoleix a centrar l'avió, que és un èxit gran, i pots fer obrir ampolles de cava...
Per què, per què?
Home, pel problema que hi ha. L'altre dia es van anul·lar 52 vols.
Caram.
Ah, bueno, per la Ryanair i l'EasyJet, sí.
A Barcelona, eh? Estic parlant de Barcelona.
Sí.
I més de no sé quants van quedar tots endarrerits. Llavors...
Sí, l'únic que passa que torna el trànsit a 800-900 avions diaris, com abans de la pandèmia.
Ui, abans a Barcelona havien tingut hasta 1.200 diaris, eh?
Sí, va arribar a una punta...
El que passa que, com que Barcelona anava endavant, tirava endavant, des del govern espanyol va dir, fora, d'aquí no surten vols internacionals. Els d'aquí al costat, encara. Sortiran de Madrid. I aquí tindreu vols d'aquests, de Ryanair, i totes aquestes companyies.
Bueno, en sortien, però de companyies de low cost, com la Norwegian, i totes aquestes.
I Norwegian no, ja no hi és.
Ja no hi és, ja no existeix. Ah, no, ja no existeix.
Per això dic que, llavors, el problema també està amb aquesta mena de... d'enveges escaroses que s'utilitzen des de la política envers o en contra de la ciutadania. I això va ser una de les causes. I aquí es van deixar el low cost i, clar, bitllets a 49 euros per anar a Roma, doncs vinga, l'avió 14 vegades s'omple, sí, si cal. Sí, però, sí. Aquesta és la realitat.
No, bueno, doncs... Aquesta bueno, doncs haurem de coexistir amb el virus i cuidadet. I si us trobeu malament, doncs feu un favor... A la resta de veïns, si us quedeu a casa, són 3 dies, més o menys 3 dies ja,
sí, però
3-4 dies.
Però bueno, això, aquestes coses...
I ja està.
Amb l'aspecte de la sanitat, com està la sanitat.
Jo, per exemple... És que no hi ha un altre remei, eh?
Perdó. L'altre dia van estar parlant metges, dient que aproximadament el 40% dels metges que hi ha actualment treballant a Catalunya són metges que venen de fora. La majoria sud-americans, i la gran majoria dels sud-americans, argentins. I jo n'hi conegut bastants. Però, bueno, el més fotut del cas és que a mi em portava pel meu tema una neuropsicòloga, pel vessament de sang que vaig tenir al cervell i tot el rotllo que vaig passar. Resulta que un dia em diu la psicòloga, la neuropsicòloga, que ella se'n va, que plega la sanitat pública i se'n va. D'això fa gairebé un any i a mi ningú m'ha trucat per dir-me, sap què? Ara no té aquesta psicòloga, però la tindrà l'altra. I aquesta senyora o senyor el vol conèixer. Vingui aquí, que el visitarem. I no es tracta que
faci... I encara espera d'especialista, no?
Sí, però no és que em faci mal una ula del peu, sinó que, evidentment, puc tenir diverses circumstàncies.
El senyor Fernández Díaz presumia, diu, nos hemos cargado la sanidad.
Con Dios.
Sí, i aleshores, a partir d'aquell moment, la sanitat catalana, que era molt bona, era modèlica, doncs...
s'ha anat a la porra.
S'ha anat a la porra, i la gent jove formada al Clínic, formada a Sant Pau, al Vall d'Hebron, amb capacitat d'investigació i tal, reben ofertes interessants de fora, que no cal despentinar-se massa, perquè els sous aquí no són d'acord amb els mèrits que ha fet una persona que ha estudiat durant 10 anys per ser capaç de desenvolupar aquesta feina, doncs simplement se'n van. I el seu lloc l'ocupen metges que dius tu.
Però venen...
Que poden ser tan vàlids com els altres,
clar,
però no estan formats
aquí. Home, clar, sempre menys tenia ningú.
El que aprofita, no els vull menys tenir no, ni res, sinó el fet que venen perquè aquí tenen possibilitats.
Clar.
I un cop, millor, què passarà? Que d'aquí 2, 3, 4 anys, quan hagin après bé, s'hagin format molt millor, agafaran i tornaran cap al seu país i allà podran...
Un s'ha de preguntar, com deu estar Argentina, que els metges venen cap a Espanya?
Home, clar.
Clar, i com deu estar Espanya, que les infermeres marxen?
També.
Sí, sí, i tant, i tant. Sí, sí. I aleshores, els llocs que queden pendents, que queden vacants a Argentina, ara els omplen venezolans.
Bueno, jo no dic que hagin de
ser... Vull dir que el món sempre es basa en trasbassos del país més pobre al país més ric.
Però bueno, Argentina de ric, no sé, hauríem de discutir-ho molt com està. Però bueno, la realitat és aquesta. Però clar, això es passa com en totes les coses. Hem tingut ara mateix, encara que no em diguis que canvi de tema, però ara mateix hem tingut els incendis aquests escandalosos...
Ara ja anem amb els incendis, sí, és que no, canvies de tema.
No. Canvi de tema pel fet dels sous. Que un bomber voluntari estigui cobrant 800 euros al mes, 800 euros al mes...
Bueno, pues que li paguin 900 en un restaurant, se'n va a treballar al restaurant.
Bueno, però clar, i els sous qui els pagarà? Algú amb una regadora? Així és.
Bueno, a veure una cosa, a Espanya viu el 14-15% del PIB o més és el sector terciari, els serveis, el turisme. Ara es queixen de que no hi ha personal en una època punta de
turisme. Però per què hem muntat un país només pel turisme?
No, el turisme era un negoci que ha crescut més.
No, s'ha fet créixer, perquè s'han posat molts bars, restaurants,
hotels... Hi ha hagut iniciativa, és relativament fàcil posar un negoci turístic.
Home, relativament fàcil.
Bueno, a veure, ja,
construir un hotel al Passeig de Gràcia
de Barcelona... És més difícil, diria jo, muntar un complex químic que muntar un hotel.
Bueno.
Ja, a part, Espanya té tecnologia per muntar hotels. I la gent, molta gent, que tu saps perfectament, que han perdut la feina i amb la indemnització s'han muntat un bar. Un bar és una peça de l'hostaleria.
Bueno, clar.
Vull dir que em refereixo a que...
Però què?
Ha crescut...
No hi ha personal, tampoc, eh?
Sí, No,
tenen veritables problemes. Ah. Per
no hi ha personal. A mi em sorprèn que Espanya es queixi de que falta mà d'obra en un país que té el 13% d'atur crònic.
Però bueno, la qüestió...
A mi em sorprèn, eh?
La qüestió és que això que parlàvem dels sous afecta els metges, els infermeres, tot el personal sanitari i altres persones que estan dins de sectors que els han inventat i hem fet. Aquí no s'ha intentat fer un país industrial amb grans indústries, perquè les que teníem, que estaven fetes de no sé quan, resulta que han anat desapareixent. Les hem llançat a la paperera. Per què?
És que la industrialització d'Espanya, en realitat, que va ser molt forta des dels 60 fins a l'arribar a la democràcia, diguéssim, es va basar pràcticament en la protecció arancelària. Com que hi havia unes barreres arancelàries i unes dificultats per importar i la població espanyola ja tenia millor qualitat de vida i necessitava més productes, es van començar a fabricar aquí. A cap país que no té marca pròpia, és inimaginable que hi haguessin 7 o 8 fàbriques de cotxes. Per què? Perquè com que era impossible importar-los, es fabricaven aquí. I es va crear una indústria basada en la protecció arancelària. Quan va haver les negociacions, les del senyor Ullastres, d'Espanya amb la Comunitat Europea, Espanya estava en una situació fabulosa. no es podia importar, però sí que es podia exportar i, a més, tenies desgravació fiscal. Llavors es va guanyar diners amb la industrialització d'Espanya a punta pala. Què va passar quan es van aixecar les fronteres? Pues que aquesta indústria no era competitiva.
Bueno, però aquí hem tingut la fàbrica de Ford, que encara existeix.
No, no, aquí les teníem totes, Ford, General Motors, Peugeot, Cinca, Citroën, bueno, Seat...
Però teníem Nissan.
Renault,
Nissan.
I Nissan
s'ha anat a la porra. I Volkswagen, Seat Volkswagen, també s'ha anat mig a la porra. I llavors resulta que la gent es queda al carrer.
Bueno, el que passa que quan
Això no ho potenciat.
A veure una cosa, els negocis, quan desapareix l'oportunitat, la coyuntura, cauen. Les empreses no, les empreses són capaces de reproduir-se.
Aviam.
Però el que són negocis, i Espanya eren negocis, s'aprofitava una circumstància i es va fer un negoci, fàbriques de cotxes a tot arreu, molt bé, i aquí es fabricava de tot. Jo que vinc del sector químic, Espanya era una meravella pels que havíem estudiat química. Hi havia tanta oferta de treball i tan bona que era meravellós. Ara només queda el polígon de Tarragona i escombreres. No hi ha res més a Espanya.
Vale, però per què no s'ha protegit tot això?
Perquè no es va protegir.
No
ha hagut
interessos de fer-ho.
Al contrari, quan tu t'integres en una comunitat gran on no hi ha barreres arancelàries, el que produeix més i millor és el que s'emporta el gat a l'aigua.
Bueno, però bueno, el problema està que ara no es venen masses cotxes perquè no sigui... El problema és que la gent no té calés per gastar-se en un cotxe nou. Si vas a comprar-te un cotxe
ara
nou...
Ara hi ha el renting, si la gent paga una renta brutal per cotxe de renting, però llavors quan arriben a final de mes i comencen a sumar el que paguen de lloguers, rentings i tot, i aquí quebra.
Sí, però bueno, llavors no funciona això, no està funcionant. En canvi, i l'agricultura? Que funciona l'agricultura aquí a Espanya? O a Catalunya?
A Catalunya sí.
Catalunya sí.
L'agricultura
s'han
dintre
perdut
tot...
més de 5.000
sí,
instal·lacions agrícoles i ganaderes.
Dintre de tot, l'agricultura a Catalunya, molts països la voldrien.
No, en aquests moments
està
només hi ha
390
o 380 instal·lacions agrícoles a Catalunya. 380. Hem passat de més de 5.000 a 380.
Bueno, hi ha processos de concentració, també.
No, no, concentració no. Hi ha pagesos que tenen 400 cabres o 400, un ramat de 400 xais i els tenen allà. I l'altre dia va sortir parlant un que tenia unes vaques per produir llet i va dir, ara el que farem no serà no servir llet, les engreixarem, les anirem sacrificant,
van
vendent la carn i doncs tindrem vedells d'engreix. Bueno, doncs ja està. Però se'm anirà a la porra. Això se'n va a la porra del tot.
A veure, una cosa. L'agricultura... estem en un sistema econòmic capitalista, no ho oblidis mai. I aquest, el sistema econòmic capitalista es basa en la rentabilitat. Hi ha èpoques que el comerç de llet era rentable i hi ha èpoques en què no és rentable.
Jo no sé quan ho ha sigut, però bueno.
No, sí, sí, hi ha hagut èpoques que sí. És més, a Espanya hi ha temporades a Espanya que la llet és rentable, hi ha temporades que Espanya importa llet en pols per fabricar llet perquè no n'hi ha suficient.
I llet importa.
Sí,
perquè
sí.
Jo et parlaré de fa 20 anys, aproximadament, no 20, no, 25 anys, que jo vaig estar a la fàbrica de llet Ato,
sí,
a la zona franca,
sí, sí, sí.
Perquè hi havia patrocinat un campionat d'hoquei patins,
sí,
a Barcelona. I llavors vaig anar a recollir, vaig parlar amb ells i em van dir, passa que et donarem uns trofejos. I l'estona que vaig estar esperant, que va ser aproximadament mitja hora, jo estava en una sala del primer pis que tenia unes vidrieres molt grans i jo veia com entraven els camions un darrere l'altre aportant llet.
Sí, clar.
Tot eren camions francesos.
Sí,
tot
bueno,
eren camions francesos.
A veure, hi ha una cosa...
I això parlo de fa 25 anys.
Sí, a veure, hi ha una cosa que és molt clara. Quan Espanya va negociar l'entrada al mercat comú, pels ramaders de llet va ser nefast,
bueno,
perquè el cost de producció a Espanya és més alt que el de França, el d'Alemanya, la llet alemana és molt bona i barata,
i per què?
O Dinamarca, o la mateixa Holanda. Pel sistema d'alimentació, la vaca, per exemple, a Holanda pastura a l'aire lliure, en canvi aquí ha de menjar pinso, les granges, la dimensió de les granges és més gran, els sistemes de distribució són més bons. Jo era proveïdor de Ato, també els coneixia. Hi ha èpoques que Espanya ha d'exportar llet líquida perquè la indústria espanyola és incapaç d'absorbir-la tota. Les vaques produeixen llet mentre, en teoria, estan amamentant els vedells. Vedells que no tenen i que s'aguanten per sistemes hormonals i tal. Però hi ha èpoques en què Espanya que va haver de sacrificar moltes vaques.
Bueno, sí, quantes...
per estar dintre de la quota làctea.
Quantes explotacions ramaderes es van suprimir? A tota Espanya.
Moltes, perquè Espanya, quan va negociar Espanya amb el mercat comú, es va negociar per motius polítics, no per econòmics.
Ah, això, però...
França s'emporta el 40% dels subsidis agrícoles de la Comunitat Econòmica Europea.
I Espanya s'ha dit que sí.
I Espanya és una colònia de França.
Vale.
I sí. el sector alimentari espanyol és, mica en mica, està colonitzat per les grans empreses franceses,
això vol dir,
que són molt poderoses.
Això vol dir que els partits de dretes, per exemple, abans Aliança Popular i ara Partit Popular, i el PSOE, que és mucho de izquierdas, resulta que han sigut minyons dels francesos i minyons d'Europa. I aquí ens han carregat la llei,
naturalment,
les granges...
La política espanyola està condicionada per les forces econòmiques exteriors. Bueno. El Partit Socialista Espanyol, a l'època del senyor González Márquez, estava, bueno, ell va carregar-se lo d'obrero, sí, igual que es va carregar lo del marxista. Pues, el Partit Socialista Espanyol estava dirigit per Willy Brandt, pel Partit Socialista Alemà.
Bueno, això deien.
No, no, això estava...
Sí, va.
Aquí manaven els socialistes.
Per cert, una pregunteta. Heu posat benzina últimament?
Sí, jo l'altre dia... Vaig marcar 50 euros i vaig ser aquí el bon preu i em va sortir a 1,80.
Encara?
Sí, valia 1,80, sí. La
sí,
setmana passada.
Jo l'altre dia vaig posar a Twitter, acostumo a treballar molt en Twitter i perquè Facebook, bueno, acostumo a treballar molt en Twitter i vaig posar que aquest estiu, que serà a partir de juliol o agost, el preu de la benzina i els combustibles serà a 2,50. I a partir de, no sé, cap allà a mitjans de l'últim trimestre de l'any, arribarà als 3 euros. I això és la realitat.
Sí, jo aquesta és la
tendència. Quan estava a 1,50, vaig posar, perquè la gent es queixava, vaig dir, guardeu queixes, o sí, guardeu queixes, perquè arribarà a 2 euros. I molts em van dir, ha d'estar 2,10 euros, 2,20 euros. Perquè l'altre dia el gasoil estava... El divendres el gasoil estava 2,10 euros. Malgrat els 20 cèntims aquests de descompte.
Quina bestiesa, eh?
Home, per favor.
És una bestiesa.
Però tornem una altra vegada. Desgraciat del país que no té planificació. I Espanya no té planificació a l'economia. Aquí Espanya encara va per idees quan el món va dirigit per economia. Vull dir, i aleshores, el mateix cas de la benzina és tan dramàtic com que Espanya exporta gasolina e importa gasoil. Per què? Perquè quan es van planificar les refineries i demés, es van planificar malament. I Repsol va ser l'única que se'n va donar compte a temps i va ampliar molt escombreres per produir gasoil. I malgrat que encara hi posa biodiesel, es barreja, que és dels pocs països on el gasoil normal porta biodiesel. Porta un 15% de biodiesel. Però Espanya està exportant benzina a baix cost i importa gasoil al preu que tenim ara. Això es diu mala planificació.
Bueno, és que
en un país normal, l'economista d'estat que ha planificat malament, el foten fora.
L'hem tingut
aquí,
alguna vegada?
No, aquí hi ha una porta giratòria que te'l col·loca un altre lloc.
Però l'hem tingut alguna vegada, planificació? Jo, mira, l'altre dia...
Però tenim tot el dret a protestar i a
marcar
quins són...
No, els... Clar que sí. El que hem de fer és protestar. És dir prou, donar el cap de puny sobre la taula i dir prou.
És el ciutadà que té que dir prou, eh?
L'altre dia vaig sentir l'entrevista que va fer en Josep Cuní, al Jordi Pujol.
Ah, jo no la vaig veure. Va estar bé?
Molt bé.
És que el Jordi Pujol està sortint, no de l'armari, potser del taüt, perquè ja té una edat, pobre.
Bueno,
hòstia. Oi, oi, oi.
92 anys.
Bueno, és igual.
Té 92
anys. No, Jordi Pujol té 92 anys i ara parla. Ara parla.
Bueno,
què vol dir, ara parla?
Sí, que hi ha diversos mitjans de comunicació que surt. Ha estat molt temps tapat.
Callat.
Ara parla amb el Cuní, l'altre dia també va parlar en una entrevista que li van fer al diari.
Però, bueno, hi havia planificació, llavors? Quan estava el Jordi Pujol?
No.
Qui va dir que no? I que si tingut Catalunya com la tenim? Com l'hem heredat?
Ah, no, a veure, planificació, diguéssim, de negocis d'estat.
Estratègia de govern.
Si n'hi ha hagut, jo no l'he sapigut veure.
O sigui, el Jordi Pujol va organitzar tot allò, malgrat les crítiques, perquè ell mateix va reconèixer en aquesta entrevista...
Sí, tenia un cert sentit d'estar.
No he sigut mai independentista. Sí. Però defenso que ho facin i que ho tirin endavant si volen fer-ho. Però jo no he sigut mai. I m'he dedicat a fer les gestions. Home, tot el que vam tenir... Aquí hi havia un problema, i el Jordi Pujol l'agafava la maleteta i s'anava a Madrid i tornava amb una més...
Sí, el peix al cova.
No sé si el peix al cova...
Sí.
Haguessin muntat els Mossos d'Esquadra? Haguessin posat en marxa els Mossos d'Esquadra? Jo diria que no.
Los pelos nanis que es van posar en època d'Aznar, eh?
El qui?
Els Mossos d'Esquadra, eh?
Va muntar-ho el Jordi Pujol.
Sí, però el dit que va apretar el botó... Era Aznar, eh?
No, però perquè Jordi Pujol havia anat allà, eh? Si no, no, sí. Ni botó ni històries.
Bueno, perquè el necessitava electoralment, quan va tindre Aznar majoria absoluta, ni que hagués anat 50
vegades.
La sanitat vegades.
Catalana, com hagués funcionat? Com hagués funcionat? De cap manera. No. Hagués funcionat, si és com la de Castilla y León, doncs ja podem plegar.
No, no, si era modèlica, si la com... sanitat catalana era modèlica.
Home, és que era envejada per tothom.
Jo encara me'n recordo...
Jo me'n recordo d'haver anat a Andalusia a visitar clients i dir-me, veu, perquè te tengo mucha simpatía y tal, que, porque seas catalán, pero la única cosa que te envido mucho es que aquí no tenemos un Pujol. Això m'ho han dit més d'un client, sí. Andalusia, Galícia, a diversos llocs.
Però si una vegada va anomenar Ciudadano de l'Año en Espanya, bueno. El Pujol.
Vinga, va, que hi ha més temes. Bueno. Com bé sabeu, les filles dels reis d'Espanya...
Ai, sí.
Leonor i Sofia, la princesa i infanta, respectivament, van visitar Girona, els premis, no? Recordem, la princesa de Girona. I, doncs, durant la visita hi va haver manifestacions a favor i també manifestacions en contra d'aquesta visita.
Que van vindre com a turistes?
No.
No, és que diu que van visitar... Van vindre les dues germanes?
Sí.
I van visitar Catalunya?
No.
Com a turistes?
No, van anar pel premi.
Quin premi era? Va, Miquel.
Antoni, no facis el ruc.
No.
Ara et faràs l'orni.
No.
Abans venia
no.
El rei.
No, ja sabeu que jo conec alguna cosa de la monarquia, encara que sóc republicà, d'acord.
Com d'acord?
Què venien a fer aquí?
Jo també sóc republicà de fa molts anys.
Clar. Què venien a fer?
En tinc a la vora 73 i sóc des del 16.
Què venien a fer aquí, les infantes?
Van visitar... Cadaqués, Port Lligat, tot allò.
Sí, i el Museu Dalí de Figueres.
Es van ballar a la platja. Sí,
i avui estan Aigües de Barcelona, el museu.
Ah, sí?
Sí.
Quin museu?
El Museu d'Akbar, d'Aigües de Barcelona a Cornellà.
Tenen un museu, aquests senyors?
I molt maco.
Sí?
Sí.
I expliquen la qualitat de l'aigua que subministren?
No sé el que expliquen perquè no l'he vist, però... No, l'aigua és bona.
No parlem d'aigua.
Sí, l'aigua és bona i ja la paguen, ja. La
gent. Ja és cara, ja.
Ja no pot parlem. Ser bona, ja bueno, pot ser bona.
La infanta, que és Leonor, no? La major, la gran? Leonor,
la que estudia, sí. L'estudi de l'estranger.
Sí, la que estudia a Gales, sí. Leonor...
Això és fer país, eh?
No, Leonor sí és la princesa, no és la infanta. La infanta és la Sofia.
Però això és fer país, eh?
A Espanya és infanta.
No, Leonor sí. És princesa.
No,
és la gran, és la princesa.
És princesa de Girona e infanta d'Espanya. Perquè el pare encara viu.
Ara em fas dubte. I què?
Home, clar.
El Felip era príncep
a veure,
i el seu pare
el títol
viu,
de príncipe d'Espanya, no, ara... El títol de príncipe d'Espanya, Franco el va crear per Juan Carlos. Per Juan Carlos.
Sí, clar.
El, príncipe, el títol de príncipe d'Espanya el va crear Franco per Juan Carlos.
Però el Felipó també va ser príncep, mentre hi havia el seu
també
pare.
Va ser príncep.
Home, clar.
Va seguir.
Era el príncep i les infantes, no?
No, és princesa d'Astúries. L'hereua de la corona és la princesa d'Astúries, no d'Espanya.
Molt bé.
I de Girona.
Princesa i princesa de Girona. Ah, llavors, bueno. Si aquí no tenim reis...
Qui ho ha dit que no?
Doncs vinga, oh, són infantes. Deixem-ho així.
Quines coses he dit, també, ara.
És princesa d'Astúries i infanta, no?
És infanta d'Espanya i princesa d'Astúries,
doncs
que és el títol que li correspon a l'hereua
doncs
al trono d'Espanya.
Aquesta noia.
Aquesta, sí. Bueno, i aleshores també sé que té el títol de princesa de Girona,
sí.
Però, i que es veu que hi havia una fundació que
no
feia
sé,
un prèmit que es deia princesa de Girona, no?
Sí, jo sé que l'alcaldessa no hi va anar perquè tenia altres coses a fer.
L'alcaldessa de Girona.
Sí, tenia l'agenda d'altres coses
esclar,
i no va poder
naturalment,
anar.
Sí, clar.
Clar, és que... Sí. I no va tampoc el president Aragonès perquè tenia l'agenda d'altres temes.
Clar.
I no va ningú més, perquè no sé
jo,
si...
Jo sé que va visitar el Museu Dalí de Figueres.
Ara?
Sí. I després, el títol, a la fundació aquesta, que no es veu que no pot celebrar l'acte a Girona, ciutat, el títol, el premi de la... Ella dona el premi de la Fundació Princesa de Girona, perquè no sé quines activitats culturals deuen ser, però com que no el pot fer a Girona, el fan al Museu d'Aigües de Barcelona a Cornellà.
Ah.
Akbar. L'entreguen aquí aquest matí.
Ah, està bé.
Sí. Llavors, clar, la princesa de Girona, que Akbar és la companyia francesa Suez, no?
No sé, sí, és Aigües de Barcelona.
Aigües de Barcelona, sí. Bueno, pues,
la
fundació que té ella, el premi que don, que deu ser alguna activitat cultural, i ella com presidenta clar. De la fundació dona el premi, el donen aquí a Cornellà de Llobregat.
Però bueno, s'ha d'entendre que la qüestió del nacionalisme espanyol és molt forta, perquè el rei envia, i la reina, envia la seva filla a estudiar fora.
Sí, aquí no hi ha prou col·legis suficientment bons com
per... A la universitat van quillos, i llavors fora d'aquí i ja està.
Bueno, hi ha universitats elitistes a Espanya que tenen una formació molt bona, eh?
Fan quillos, quillos. Per això no la princesa l'envien bueno, fora d'Espanya.
És una cosa que...
És molt penós que sí. Hi hagi aquest jovent espanyol que no d'allò i que la princesa se'n tingui que anar fora. Això és molt trist per ella.
Bueno,
viure sí. Tant de temps separada dels pares
sí,
i
segur.
Amb una habitació sola...
En canvi, l'avi va estudiar aquí a Espanya, eh?
Quin avi?
El Juan Carlos Borbón, Borbón.
Bueno, si va venir que era un xavalet.
Sí, però va estudiar a Espanya, l'avi.
Home, clar, perquè era un xavalet.
No, escolta,
I
la primera part de
aquella
la primera
època no es volien
de la vida és molt discutible sempre, però jo diria que va fer una bona feina.
Però en aquella època no es volien enlloc. Com volies que estudies fora?
També és veritat.
Ah.
Home, comptant que estudies...
Bueno, igual no ho podien pagar.
No sé, però la qüestió és que...
Aquesta família abans no tenia masses calés. Els han fet després.
Tenint a Franco com a cap d'estat, no podien enviar nens a estudiar fora. Si no, haguessin acollit com els nens que van exportar, entre cometes, dels republicans. I llavors, clar, sent un rei o un futur rei, això, doncs...
Bueno, aquests es van formar a Moscou.
No sé si a Moscou hi ha molts altres...
Com deia Carrillo, ell va estudiar els germans marxistes.
Que l'alcaldessa no hi va anar.
No, tenia l'agenda plena. I de la Generalitat...
Però, a veure, a l'Ajuntament de Girona va declarar la princesa, el premi de la princesa d'Astúries, el seu pare, el príncep d'Astúries, el príncep de Girona, va ser príncep de Girona, persona non grata.
Pues està.
Els ciutadans som els sobirans del país. No és el rei, som els ciutadans, els que paguem, els sobirans del país. Igual que un restaurant, si hi ha una persona que no és agradable al restaurant, es posa reservat el dret d'admissió. Bueno, pues els ciutadans que
sí,
som els
home,
que paguem ho podem posar.
Una pregunta.
Digue'm.
Ella també representa la gent que està a favor de la corona, no? O no?
Sí, clar.
Bueno, sí, però si l'Ajuntament...
Llavors no creieu que en representació també d'aquesta gent hauria d'haver anat?
És que l'Ajuntament de Girona no és democràtic,
pregunto,
Sònia.
Pregunto.
L'Ajuntament de Girona és democràtic? Sí.
Llavors?
És democràtic, ha sortit d'unes eleccions democràtiques.
Home, sí, clar.
I si un Ajuntament democràtic declara a una persona persona non grata,
pues no.
és una decisió democràtica i aquesta persona no és... Millor dit, pot fer el que vulgui, no se li privarà el fet d'anar a Girona i de més, però les autoritats no tenen per què rendir-li pleitesia, penso jo.
No, crec que no. Ja està.
Ja està.
O sigui, va venir la nena, però no...
Va quedar molt bé, sortirà Lola, i veuràs la incongruència que el premi de la Fundació Princesa de Girona es dona a Cornellà de Llobregat. Pues vale,
perfecte.
Alegria.
Doncs vinga, anem cap a Copenhague.
Sí,
que déu-n'hi-do també, no? Sí.
Han passat de la gràcia de veure la sortida del Tour de França a la desgràcia d'un atac, no?
Sí, bueno, el tema està que se presenta un tio en un centre comercial de 20... No, ara no recordo l'edat que tenia, si tenia, era més jove o cap als 30 o quedava cap als 20. però amb un fusell...
Tres morts, no? Sembla que hi ha hagut.
Jo sabia de quatre i sis o set ferits. No sé si s'han reduït els morts i s'han incrementat els
no
ferits.
No sé, segons el país, són tres morts. Vaig mirant.
Vale. I llavors, doncs, bueno, i el tio va començar a fotre trets allà, a Dojo. I,
era danès, aquest nano?
Sembla que sí.
Sí, sí,
sembla.
Un danès de 22 anys.
Veus? Un danès... Jo he tingut la sort d'anar diverses vegades a Copenhague, una ciutat, i Dinamarca és un país encantador. Que això passi a Dallas, Texas, o que passi a Wisconsin, dintre de tot, passa.
És normal?
No, normal no, passa. Normal no és, però passa. Però no t'ho pots imaginar, Copenhague, que és un país que tu deixes la bicicleta al dematí i a la nit la bicicleta encara està allà. A Holanda ja no es pot fer, a Holanda te la roben. Bueno. Però a Copenhague encara és això. I que et pots trobar-te perfectament el rei anant amb bicicleta pel carrer i entrar en un centre comercial. És un país normal, pacífic, encantador, i amant de la pau i net com una patena.
Bueno.
Aleshores, no m'ho puc imaginar que un danès entri en un centre comercial a matar compatriotes. No ho puc imaginar. Alguna cosa està funcionant malament al món, perquè no pot ser.
Això, tarats n'hi ha tot arreu. Tarats n'hi ha tot arreu. I llavors això és un problema, no sé si és mental, si és polític, si ha sigut de què, perquè no sé si ho sabrem. El més normal és que després ens expliquin que era borratxo, que es drogava, que havia tingut maltractes de jovenet, que el seu pare...
És que també està el tema que si era terrorisme o no, també està una mica així, que no s'acaba d'aclarir,
Però ahir, el cap de la policia de Copenhague, al vespre, jo vaig veure-ho, va sortir amb unes declaracions i va dir que no hi havia,
cap
causa de terrorisme. Llavors, per això... Aviam...
També és normal que ho digui.
Bueno, no ho sé.
Perquè si hi ha l'anunci de que hi ha causes terroristes a Dinamarca, el pànic que es produeix en aquell pobre país és de tal categoria que la gent ja no surt de casa.
Bueno, però...
Perquè no havia passat mai.
Bueno, clar. Això és aquelles...
Els ha trencat totalment els esquemes vitals. Bueno, però...
Tres morts i diversos ferits, pel que estic llegint.
Bueno, això és el que passa, no? Llavors, i per què passa? Es pot portar pistoles i comprar armes com als Estats Units, que jo soc lliure, és com comprar-te un bollicà o una pistola. Llavors, això es permet també a Dinamarca? Jo crec que no, però aquest tio ho tenia. Bueno, no sé el per què ho tenia.
Aquest era conegut per la policia.
Bueno, això és el que han dit també.
Sí.
Però, bueno,
com
això...
l'abat de Ripoll. Ai, l'abat.
L'imant.
Oi, què acabes de dir, Antoni?
A l'imant de Ripoll també era conegut per la policia.
No,
i a la Rambla, que és un passeig que tots hem passejat tranquil·lament, i a més ens entra un camió terrorista i mata 17 persones?
Amb el vistiplau...
Mira, aquestes coses poden ser obra d'un enajenat, a més. Però esteu segurs que no hi ha ningú a darrere que ho dirigeix? Això?
Jo crec que sí, però bueno... Jo crec que sí.
Bé, en tot cas, suposo que ja es anirà mentre... Suposo que aniran informant, no?, si se sap
no
un detall més.
Bueno, si informen com la premsa espanyola, anem apanyats.
Ja. Anem amb els incendis, que també... Sí. Quin estiu, eh? Com hem començat l'estiu? Terrible.
Però, bueno, jo... amb aquest tema dels incendis, el que m'agradaria és fer un apunt. I és el fet de que, normalment, la gran majoria d'incendis només passen i ja es posa la culpa a la burilla d'algú que ha passat per allà fumant i l'ha fotut a terra, no? I llavors s'ha creat un incendi que ha cremat 2.700, 2.800 hectàrees. Però resulta que amb aquests darrers que hem tingut grossos s'ha descobert que han detingut persones. El d'aquí de Sant Pere de Ribes, sí. Doncs s'ha detingut un noi de 22 anys i una neneta de 17, que eren els que es dedicaven a fer jocs i mira, anaven fent focs. Els de Tesa de Segre també. Però... L'altre dia el que em va fer, bueno, em va sobtar molt, és que sortís un dels caps de Mossos d'Esquadra que expliqués que els ADFs havien detingut aquest cap de setmana unes persones que s'havien anat al dalt de la muntanya i havien decidit fer una acampada i van fer una barbacoa al mig del bosc a terra. I doncs, clar, els ADFs van veure el fum, van anar allà, els van fer apagar allò, recollir, marxar, i els hi van fotre una multa. Aviam. Quina classe de persones són aquestes?
Descerebrats.
Ah, vale.
Sí, és que aquí se li passa pel cap, no? Vull
que el bosc és pirogènic, bueno, i només falta que li posis foc.
Bueno, doncs aquí està. Llavors, no crec que siguin... Aviam, és com a vegades, segons quines notícies. El foc s'ha iniciat al costat de la carretera tal, segurament perquè algú des del cotxe ha llançat una bolilla. Sí. Jo no ho sé.
O pot ser un abocador clandestí, com desgraciadament estarim per aquí les carreteres, que hi hagin draps mullats amb oli que s'inflamen, i tantes coses 50.000
més. 50.000 sí. coses. Però aixecar, aixecar, o sigui, buscar les raons sempre al que fuma i llença la borilla, no és que vulgui defensar la borilla, ni molt menys, però això em sembla molt trist, perquè després si resulta que hi ha detinguts, doncs ja ha detinguts, i aquesta és la realitat. Però passa com amb els temes...
A més que també d'uns anys aquí les borilles s'apaguen relativament fàcil, que no és com abans.
Sí, sí.
Vull dir que...
Hi ha vist persones que van fumant i ara que estan 5-3 minuts parlant amb el cigarro a la mà, se m'ha apagat. Per què? Perquè porten un sistema que en dos punts concrets la cigarreta arriba allà i s'apaga. Si la tornes a sentir, arriba allà i s'apaga. Amb el qual, jo no sé quant de foc pot fer la borilla. Però bueno, és igual, és la realitat, trista realitat.
Tal com estan secs els boscos, també és possible, és un punt d'ignició. Però, clar, és difícil, eh? Ha de ser difícil cremar un bosc.
La majoria de boscos, quan es cremen, és perquè són provocat, és provocat.
Sí, a més, hi ha
diferents... Si el bosc a més està brut i tal, i la fusta té valor, doncs endavant.
Ahir bombers explicava que intervenint en un incendi, no recordo el lloc exactament, perquè ara no me'n recordo, perquè he vist diverses coses a Twitter d'ells, però clar, explicaven que van anar perquè van veure columnes de fum, però resulta que un cop arribat allà van veure que tenia diferents punts d'origen del foc.
Que havien fet diverses barbacoes, no?
No ho sé què havien fet, però clar, si tu estàs aquí, resulta que 50 metres més allà hi ha un altre incendi, està cremant, 50 metres cap allà, aviam, no és que siguin espurnes que salten i salten 50 metres, no? Llavors, jo posaré sempre en tela de judici aquestes coses perquè no me les acabo de creure, aquesta és la realitat.
No, i clar, i també els càstigs, no sé si són massa severs, no?
No.
Vull dir...
Aquests nois... Aquesta parelleta de Sant Pere de Ribes,
sí.
Em sembla que els han jutjat i de moment estan en llibertat esperant la multa.
Clar, vull dir...
I poden seguir cremant.
Surt molt barat, no, llavors, cremar boscos?
Bueno, com els rescats alta muntanya, de gent que quan s'avisa que hi ha perill de tempesta, de barrufada, i de més surten els excursionistes i els han d'anar a rescatar amb helicòpters, i a vegades fins i tot hi ha hagut víctimes entre els serveis de rescat.
Bueno.
I què?
Bueno, jo segueixo, ja dic, segueixo molt la informació de bombers i ells cada setmana, sobretot diumenges al vespre, posen els serveis que han efectuat de rescats de persones així. Clar, hi ha diumenges que en posen 10 o 12 casos i són un ciclista que anava per no sé quin de muntanya i ha relliscat i ha caigut per un terraplè de 15 metres, ha trencat l'os del peu. A l'altre, no sé, l'altre que li ha donat un desmai pujant al pic de no sé què i clar... Com el de Montserrat. Van haver d'anar a rescatar una senyora de 78 anys que estava fent una excursió per Montserrat. Jo no dic que ell no tingui dret a fer-ho, però si te'n vas un dissabte amb la calor que feia a fer una excursió a dins de Montserrat, o estàs molt fi, molt ben preparat, o segurament pots tenir algun problema.
Pues se t'ocorreix pujar al Pedraforca amb sabates de carrer.
Bueno.
També.
En tot cas, doncs...
També n'hi ha hagut d'aquestes.
O amb bambes.
Amb bambes, sí.
També. Anem a parlar també de la guerra a Ucraïna, perquè sembla que queda tot en un segon pla. I la guerra aquesta, doncs, evidentment, continua.
I continuarà.
La cimera del G7, no sé si van treure massa conclusions. Sí que el rearmament, no? Més inversió, més militarització. Això és el que va quedar clar. Però la resta...
Hi ha espurnes. Bueno, a part de que la senyora Margarita Robles... ja confirma, i això es farà i serà fet, que el 2% del nostre PIB es dedicarà a l'armament.
Són molts calés, eh?
Són molts calés. És que és un bilió d'euros. Són molts diners, els que es dedicaran. Mira, és l'ensenyança.
Bueno, això...
Per exemple...
Això no és defensa del país.
No. Doncs hi ha punts com, per exemple, Lituània, em sembla que és, que posa traves a la circulació de... trens i vehicles russos que travessen el territori de Lituània per anar a Kaliningrad, que és el Gibraltar, quan les repúbliques bàltiques es van independitzar, va quedar un enclau que era rus, que era Kaliningrad, l'antiga Königsberg, que no té connexió per terra amb Rússia, hi ha un passadís de trànsit. Doncs ara el país bàltic que la travessa, que em sembla que és Lituània, posa controls i traves als russos, que s'ha de tindre valor per fer-ho, eh? Però clar, és de l'OTAN. Llavors, aquí això és com un bosc amb una metxa encesa, vull dir que pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Els turcs han interceptat un vaixell de càrrega al Mar Negre rus que portava blat i la premsa diu que era blat d'origen ucranià, com si els russos s'haguessin emportat les reserves de blat d'Ucrània per vendre-se-les ells, comerç amb rublos. Putin és gest, és un gran jugador d'escatx, eh? I de fet la primera partida ja la guanyat ell, eh? Ja està a punt d'ocupar tots els territoris que Rússia pretenia, eh? I una miqueta més.
Bueno, lo del Donbass ja està, res més.
Ja està, i la zona marítima per enllaçar
bueno, aquesta ja és
amb Crimea també.
Aquesta és la primera que va fer.
Sí, bueno, ja té el que volia, ja ho té. Ara igual la guerra es para.
Bueno, es para sempre i quan els Estats Units no decideixi que s'ha d'atacar. O s'ha de donar armes.
Els Estats Units no atacarà.
Estats Units el que farà fer és que sigui l'OTAN, que és el seu guardaespatlles. Ja sí. Està. L'OTAN es va crear amb els calés.
Sí, i és la defensa d'Amèrica.
Estats Units.
L'OTAN és la defensa d'Amèrica.
Ja està. I llavors ell va dir, aquí s'ha de muntar això, i Europa va dir que sí, i llavors tots cap allà dintre, i ja està. Jo l'altre dia, mirant el telediari de la primera, resulta que van sortir uns senyors que eren pilots d'aviació espanyols i estaven fent pràctiques i feien missions i no sé què amb caces espanyols, però resulta que estan a Lituània. Tenen una base en allà que es veu que és una base d'una construcció molt antiga i tenen allà els llocs on guarden els avions i els edificis on estan, però estan a Lituània. I llavors poden fer, d'acord amb l'OTAN, sortides d'una hora al dia, no, al dia no, cada no sé quant de temps, per vigilar el que els hi marquen. Sí. Què estem fent allà dalt, sisplau, senyors meus?
També hi ha uns quants blindats a Lituània. Eh?
Però què estem fent amb uns avions allà? Va sortir un que era el comandante de l'ala alfa, no sé què. Però què esteu fent?
Bueno, Espanya també va intervindre a la guerra de Bòsnia, eh?
Ja ho sé, eh? Ah.
I amb missió de combat, eh?
Bueno, i com a Perejil, també. Vull dir que aquestes coses són així. Llavors, què volem? Què és que vindran alguns russos aquí? Russos aquí vindran a fer no sé què, a instal·lar-se a Marbella i a viure bé, que és el que han fet tots els russos que tenim aquí a Espanya. A Marbella està ple de potentats i milionaris, multimilionaris russos i ucranians, amb uns xalets que fan por de veure els de lo gran que són i el luxe que tenen, i allà vivint, i aquí els tenim. I en canvi anem allà a Lituània per vigilar que no ataquin no sé què. Senyor, siguem serios.
Bueno, l'OTAN és una aliança i, per tant, les tropes espanyoles, subjectes al comandament únic de l'aliança, van a fer pràctiques d'on sigui.
Però això no és una pràctica, això són exercicis reals, eh?
Sí, no estem...
Però, bueno...
Cuida, estem en situació prebèl·lica, eh?
Vigilem allà els russos i aquí els tenim venent-los els Rolex millors i els...
Bueno, a Tarragona es queixen que hi falta el turisme rus, però...
No.
Hem perdut...
Home, hem perdut una mica, però a Marbella i a la part aquella d'allà baix de Màlaga està ple. Perquè, sí. A més, hi ha botigues... A Marbella hi ha botigues que fan que són el doble de luxoses que les que pugui haver al Passeig de Gràcia.
No cal que vagis més lluny. Jo em vaig comprar un parell de cadiretes aquestes de platja petites i em van dir, no, d'aquí a l'Hipercor, davant mateix. Oi, perdona, però ostres.
Ahir, la secretària.
No. Antoni, que sembles nou, eh?
No, és que no sé què ha passat.
Treu el volum, va, treu el volum.
No, si li té el volum.
Això és una alarma per despertar-te, potser.
No té el volum. Bueno,
vas anar a l'Hipercor.
Doncs em vaig entrar a l'Hipercor, bueno, una marca de...
Digues.
Sí, segueix, avui tenim.
Que és el meu, no?
No, ara no és el teu.
Ah.
Ara no és el teu, no passa res. Continuem.
Vaig entrar a l'Hipercor a buscar-ho perquè em van dir que estava allà i vaig haver de travessar el sector d'alimentació, el que explicava Miquel. Marques diferents de caviar, vodkes tots, articles per russos, fins i tot gorros de pell i tot a Marbella. I a més un luxe asiàtic, eh? Un luxe asiàtic.
Oh, i tant, aviam. Però, bueno,
però bueno, tornant amb el tema de l'OTAN, estem formem part d'una aliança, vam entrar perquè el senyor Felipe González, que en principi deia d'entrada no, doncs vam entrar a l'OTAN, i bueno, va ser Calvo Sotelo que es va fer entrar.
No sé qui va ser, però
Calvo Sotelo. Però es va reafirmar per referèndum en temps de Felipe. I bueno, doncs, formem part d'una aliança i França sí que una vegada se'n va sortir, però ara hi col·labora. I ara més s'integraran dos països que eren tradicionalment neutrals perquè tenen por russos.
Bueno.
Per cert, sortia avui també publicat a portada del Vanguardia un altre tema, que un 86% dels ciberdelictes denunciats a Espanya es queden impunes.
Sí.
Un 86%. Són molt complexes, aquí no hi ha cap dubte, però un 86% es queden impunes.
Sí.
Surt molt bé, no?, d'estafar, trobo.
I el Pegasus no ho arregla, això.
Diu que les estafes de la xarxa creixen un 28%, però la justícia no té prou mitjans materials i humans per perseguir-les.
Bueno, que les estafes funcionen a través de les xarxes, en els mòbils, aviam, jo n'he rebut masses, com 3 o 4, i els he vist i els he fet un cas i els he esborrat, no? Però aviam, que a mi el banc, el meu, on tinc el compte, m'envia un missatge a través del mòbil, dient-me que tinc no sé què el compte, i ells arreglar-ho, quan resulta que tenim un telèfon i sempre m'han trucat per telèfon. No, sempre, tampoc n'he tingut cap problema amb ells, no? Però, bueno, que... I si agafo, obro el correu i me'n vaig al correu brossa, tinc allà com 70 paquets de...
De correus que has de pagar un euro.
Correus de Segur, de no sé qui, que has de pagar no sé què. Dic, bueno, pues no pago res, igual me'ls porten i mira, tot allò que tinc de franc, perquè no he pagat res. Però aquesta és la realitat. Hi ha molt, molt...
Sí. I amb les criptomonedes s'ha estafat per telèfon i per la xarxa el que no està escrit.
Ja. I una vegada, me'n recordo, ja fa temps, vaig rebre un correu electrònic d'un senyor de Nigèria que em deia, que m'explicava aventures de que hi havia una fortuna de...
Una herència, no?
14 milions de dòlars...
Sí, sí, una herència.
...que no els podia cobrar la persona, sí. I que si jo presentava amb documents i tal, jo m'emportaria la meitat i, a més, em donarien un extra d'un milió i tot això. I
llavors, què vaig fer? Jo no sé per què no ho vas fer.
No, no, el que vaig fer va ser... Anem a jugar. I llavors li vaig dir que m'interessava molt i com ho podíem fer i no sé què. Res, tu vens aquí a Nigèria i tal, tal, i t'ho plantegem tot i no sé què, però abans passa'm el passaport. No tinc passaport. Hosti, doncs t'has de treure el passaport. I tot això en anglès. I el tio, llavors, al cap d'un dia, em contesta, t'has de treure el passaport i si no, el que podem fer és que t'emplacem a Amsterdam.
Ah.
I, ah, vale. I què haig de fer? Res, agafar un avió, te'n vas a Amsterdam...
Portes diners?
No. Ens pagues 10.000 euros, ens envies una transferència de 10.000 euros, agafes l'avió, vens a Amsterdam, com que nosaltres ja sabem com ets, aquí et vindrà rere un senyor, et portarem a un despatx, farem firmar els papers i et donarem els calés. I amb això tornes cap a casa. Vale.
Jo vaig, ja no, està, només havies de fer això.
Jo no vaig dir res... I a l'endemà li contesto, he anat a treure el bitllet, però no tinc diners per fer-ho. Perquè si haig d'enviar-vos els 10.000 euros, resulta que em quedo sense res i no puc comprar el bitllet. Bueno, al final el tio es va cansar, perquè vam estar com 7 o 8 dies fotent-nos correus amunt i avall.
No diria entendre res, l'home, el nigerià que no diria entendre res.
I al final va dir, a fer punyetes i aquí et deixo. Però aquesta és la realitat.
Bueno, hi ha una... Això els oients, suposo que alguns ho hauran sentit, et truquen a tantes hores de la matinada, hores intempestives a vegades, segurament des de la Índia, que són de la casa Microsoft.
Que, sí.
Si tens l'ordinador engegat, diu, a les 3 sí, de la matinada, sí. No. Diu, pues engegui'l, i aleshores tingui el telèfon al costat que li donarem unes instruccions de seguretat. A veure, si tu engegues el teu ordinador i vas donant instruccions de seguretat, que ells et monitorissin,
Clar, a veure, que Microsoft mai trucarà a ningú.
Mai. La casa Microsoft mai trucarà
a
ningú. I a més, jo tinc una llicència de Microsoft que la vaig comprar ja amb l'ordinador i vés a saber si el meu nom consta a la casa Microsoft o no. Ja ens entenem.
Jo, com que no tinc Microsoft, perquè no tinc l'ordinador, no és de Microsoft, o sigui, no és de Windows.
Doncs mira, ja això que t'estalvies. Vinga, que anem acabant. Antoni, tu volies comentar alguna cosa,
bueno,
sobre,
sí,
la mala educació?
M'ha sapigut molt de greu, molt de greu, molt de greu. Últimament hi ha molts casos de mala educació, bueno, mala educació, ens queixem de que s'han perdut normes de convivència, els carrers bruts, hi ha unes aquí, allà, botellons, sorolls, tot el que vulguis tu. Però hi havia un punt que semblava que era a part dels mals modus, sobretot el món de l'esport, comentem ara, que era Wimbledon, d'on se celebra el torneig més prestigiós de tennis del món. I aleshores, no vull donar els noms, que tampoc els recordo ni els vull recordar, de dos tenistes que s'han enfrontat en octaus de final, amb uns mals modus, insultant el públic, quan un estava d'esquena, l'altre li pega un cop de pilota, l'altre tirant la pilota al públic. Bueno, una cosa realment depriment i deplorable.
Bueno, així ho vam veure amb el Medvedev, o alguna cosa així, que es deia que era rus, la forma d'actuar seva, perquè no va guanyar els partits.
Ah, sí, també. Nadal, per
després
error...
Després Nadal va demanar perdó, no?
Va demanar perdó, sí, no, home, és que fa mal. Mira, jo fa molt temps, jo havia jugat a tennis amb els meus anys joves, i una escena que tenia ben clara, dos nanos joves jugant, a l'època de McEnroe i tal, i hi va haver una pilota dubtosa, i va un marrec i se li dirigeix el jutge i li diu que es posés ulleres, i hop, això no es pot repetir, perquè la pilota havia anat dubtosa.
Doncs sí.
Insultant el jutge, un marrec.
Coses que passen. En fi, ho deixem aquí, tornem dilluns vinent si no hi ha res de nou.
No, bueno, jo no puc...
Ah, no, que estàs de vacances.
No, estic a França.
Ah, molt bé.
Si fem, encara farem un altre programa després?
Sí, em sembla que sí, que el juliol encara.
Ah, doncs jo us portaré una crònica de França.
Molt bé.
A veure si estan millor o pitjor que nosaltres.
Molt bé, que vagi molt bé.
Vinga, salut.
Adéu.
Adéu-siau, adéu.